Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem aquest dijous 7 de novembre de 2024. I serem acompanyant-vos, i si ens voleu acompanyar, des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts, desplegant els continguts d'aquest matí de dijous des de Canal 20, a Olèrdola, des de Domenys Ràdio, des de Ràdio Sant Sadurní i des de Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dijous i hi ha bàsics que no faltaran i d'altres propostes, tot pendents de l'actualitat. Per exemple, cada dijous comencem amb l'agenda cultural, lúdica i esportiva. Emissora, emissora, d'aquí uns minuts us explicarem tota l'activitat que hi haurà a les nostres comarques. No falla cap dia el seguiment a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en forma de flaixos informatius, 5 minuts per actualitzar-nos a 9:45, 10:15 i 11:15. Després d'aquest primer flaix, directament jove, amb la Núria Mallofré, del CIAJ de Vilafranca, avui parlant del carnet jove local, de la FP a distància, una bona opció després que moltes persones s'hagin quedat sense plaça aquest curs. I també farem un cop d'ull a les activitats de la nau, un directament jove que clourem amb la connexió amb l'oficina jove del Baix Penedès. A les 10 i 6 seguim, obrim aquesta segona hora tot parlant d'economia, de pressupostos, perquè a finals d'octubre a l'Ajuntament del Vendrell ja tenien els deures fets i ja tenien els pressupostos pel 2025 aprovats. Avui els repassarem i ens fixarem en els diferents capítols amb el regidor d'Hisenda vendrellenc, Baltasar Santos. A 11:15, de nou 5 minuts, per l'actualitat, per saber què passa aquest dijous a les nostres dues comarques. I a continuació, l'enclau d'igualtat, on avui parlem de la pressió estètica entesa com a violència. I és que la pressió estètica és el fil conductor dels actes que commemoraran el 25N a Vilafranca. Avui parlarem de pressió estètica i de la imatge d'aquest 25N amb els alumnes i la professora de l'Escola Arsenal que han dissenyat aquestes imatges, perquè són més d'una. Són Kai Ortiz i Zoe Bufill, els alumnes de l'Arsenal, que han fet la proposta, i la seva professora, la Carla Elias, acompanyats per la Gemma Planes del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament Vilafranquí. Cada dia mengem, cada dia ens alimentem, però ho fem de forma conscient. Nosaltres intentem que sigui així i us ajudem en aquesta missió. Avui a les 11:06, Alimentació Conscient, aquesta secció mensual amb la dietista nutricionista Anna Ferrés. Avui parlant de les llegums, les grans oblidades de la nostra dieta mediterrània. A 11:45 arribarà el darrer flaix d'aquest matí, aquests últims 5 minuts, per conèixer l'última hora d'aquest dijous 7 de novembre al Penedès. I a 11:45, ones de música amb la Janet Porter, directora de l'Escola de Música Sadurninenca. Avui ens proposa parlar de música i d'Alzheimer, de com ajuda la música a les persones amb Alzheimer. Aquest és el contingut del Penedès en xarxa per aquest dijous 7 de novembre. Som-hi.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Sortireu aquest cap de setmana, voleu saber quines propostes, quines activitats hi ha, doncs escolteu atentament aquesta agenda cultural que engeguem a Canal 20 amb la Fanny Vívar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem avui aquest repàs a l'agenda cultural que ens marcarà els actes que tindran lloc d'aquí a diumenge durant el que queda de setmana en alguns dels municipis d'aquí de l'Alt Penedès, anant fins a Sant Cugat Sesgarrigues, on aquest dissabte, amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que celebren també el mes de la infància, hi haurà un espectacle musical, Què somies?, a 4:45 a l'Auditori a càrrec de la Bona Confitura. També dissabte, però a PACS, continuen amb el projecte de l'Alcaldia de Proximitat. La propera xerrada serà a les 4 del barri de la Serra i estarà ubicada a la cruïlla dels camins de la Serra i Can Lleó. A Vilobí, al Parc dels Talls, el dissabte hi haurà una activitat de natura. A partir de 11:15, el centre de benvinguda és el punt de trobada i serà una activitat que consistirà en anar dibuixant a la llibreta de natura tot allò que us aneu trobant pel camí. És una activitat adreçada a totes les edats. Anem fins a Sant Martí Sarroca, on amb motiu dels actes del centenari del centre, el dissabte a les 9 hi haurà una conferència col·loqui sobre els Ateneus de Catalunya. A les Cabanyes ens proposen una visita guiada i comentada a l'església de Sant Valentí. Hi ha dues oportunitats, hi ha dues sessions, a les 11 i a les 12, amb inscripcions prèvies a través de la pàgina web lescabanyes.cat. I a Santa Margarida i els Monjos, concretament a la Ràpita, continuen amb els actes previs de la 51a Festa del Most. Dissabte, 11:15, pels carrers del poble, es realitzarà la capta i a les 12, al castell de Penyafort, es projectarà un documental. Tornem a Sant Martí Sarroca, ja que a les 6 de la tarda, a la plaça Catalunya, hi haurà la tabalada conjunta pels petits diables Aristois i les colles convidades. I a les 7, una hora més tard, hi haurà l'inici del correfoc, que s'acabarà amb una patada de totes les colles al pàrquing de l'Ajuntament. Continuem perquè a les 7 de la tarda, al centre, es representarà l'obra El Tanatori, a càrrec del grup de teatre El Barretet. Diumenge continuen els actes de la 51a Festa del Most de la Ràpita amb el 29è concurs de poda Paulino Santó Batlle, amb motiu, com comentàvem, d'aquesta Festa del Most. A 9:15, al costat de l'escola Sant Domènec, tindrà lloc aquest concurs, inici aquest concurs de poda, i a les 10, demostració d'eines de treball de Joan Cortiada. A 11:15 tindrà lloc la missa solemne amb la participació de la coral L'Amistat i la 11a gincama de tractors infantil amb circuit adaptat i també de adults. Com comentàvem, el dissabte hi ha alguns dels actes de celebració d'aquest centenari de l'Associació del Centre de Sant Martí Sarroca i el diumenge a les 12 tindrà lloc aquest acte més institucional de celebració d'aquests 100 anys. També hi haurà cinema, per qui ho vulgui. El cinema Gaudí passarà per les Cabanyes a les 7 de la tarda al gimnàs de l'escola el diumenge amb la pel·lícula Casa en Flames. I acabem destacant la Festa del Most de Sant Pere Molanta, de la qual us en vam parlar ahir a l'agenda al detall, que consta de 4 actes. El dissabte a les 12 hi haurà el vermut electrònic a la plaça Busquina, organitzat pel grup de joves. A les 9 tindrà lloc el sopar de la Festa del Most, a la sala, càrrec del restaurant La Posada, i a 11:15, ball amb el duet Mil Notes. Ja el diumenge a les 12 s'ha programat a la sala també un tast de productes de la tardor, a càrrec de Caram Caram, i la cloenda d'aquesta Festa del Most serà a 6:45, amb l'obra de teatre Germanes, a càrrec de la companyia teatral La Torre de les Gunyoles. Es tracta d'un acte organitzat pel grup de teatre El Folre de Sant Pere Molanta i els donatius del qual aniran destinats íntegrament a la Marató de TV3.
La resta de propostes que tenim a l'Alt Penedès ens les porta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i anem ara fins a la vessant nord-est de l'Alt Penedès, on comencem avui a 6:45 de la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní, que acollirà una conferència titulada «Si la llengua falla, fallarà tot», a càrrec de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en un acte organitzat conjuntament per Òmnium Alt Penedès i l'ANC Sant Sadurní. Ja per demà, a Olesa arrenca a les 10 un taller d'introducció a la marxa nòrdica al Parc de Can Xacó. A Sant Sadurní, a les 5 de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran, es durà a terme una xerrada sobre la soledat organitzada per la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. També a Sant Sadurní, a 6:45 de la tarda, en aquesta ocasió per una proposta pels joves, a l'Índex es projectaran els Jocs de la Fam 1 en flames. I encara a Sant Sadurní, a mitjanit, arrenca la tradicional Romeria Montserrat, que sortirà des de la plaça de l'Ajuntament per anar caminant fins a Montserrat, on dissabte al matí hi haurà la rebuda i després, durant tot el cap de setmana, es faran tot un seguit d'activitats que podeu consultar ja detalladament a www.santsadurní.cat. Mentre que a Sant Llorenç d'Hortons, demà a partir de les 8 del vespre i fins a les 10 de la nit, organitzen el Copa i Tapa. Dissabte a Sant Sadurní, Teresa Andreu impartirà el seu taller mensual de mitologia, que aquest mes serà sobre Psique i Eros, els treballs per unir la ment i el cor. Això serà a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, on a partir de la 1 s'inaugurarà l'exposició col·lectiva Calidoscopi, projecte a quatre mans, que es podrà visitar fins al 28 de novembre. I ja a la tarda, a partir de 6:45, el Most Festival 2024 fa parada al Cavacentre de Sant Sadurní amb la Festa de les Bombolles, on es projectarà el film Widow Clickwood i hi haurà còctels de cava del sommelier Xavi Roig i música amb els DJs Disco Mom. A Sant Quintí de Mediona, dissabte, se celebra la Festa dels Serrallongues de 12 del migdia a 5 de la tarda i és la jornada prèvia a la Fira Matadegolla amb activitats organitzades pel Ball d'en Serrallonga que podeu consultar ja a www.santquintidemediona.cat, al igual que tota la programació per diumenge quan se celebrarà la Fira Matadegolla. Això serà de 9 del matí a 3 del migdia, revivint la història de les viles cremades al 1714 amb representacions històriques, ambientació del municipi en el segle XVIII amb el mercat de productes artesans, zones lúdiques dirigides als infants i també espais per a la promoció dels productes de proximitat. També diumenge, en aquest cas a Sant Pere de Riudebitlles, organitzen una caminada que arrencarà a les 9 del matí des de la plaça del Paper, on s'anirà en cotxe fins a les casetes d'en Raspall i des d'allà es passarà per Sabanell, Puigdalba, el Pla del Penedès i tornada cap a les casetes. A Subirats, diumenge, torna al Cine Xic amb la projecció de Bill i Janet, cita pels petits de la casa a les 11 del matí al Centre Cultural i Recreatiu de Cal Avi, mentre que a Torrelavit també arriba el Most Festival amb la projecció, en aquest cas, de Cup of Salvation, de Jason Wise, a les 12 del migdia al Casal de Cultura. Aquesta sessió és gratuïta i en acabar hi haurà degustació de vins i caves locals. I acabarem destacant algunes propostes. Des de demà i fins diumenge, a Gelida se celebra la 14a edició de la Funifira, la fira que combina modelisme, oci ferroviari, cultura i gastronomia i que enguany commemora el centenari del Funi. Podeu consultar tot el que han preparat per aquest cap de setmana a www.gelida.cat. També a Subirats dissabte torna el Sona Bé, un cicle de concerts en català pels centres agrícoles i ateneus del municipi que aquest dissabte celebra la seva cinquena cita a les 7 de la tarda al Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal amb Miquel Gil. Les entrades les teniu ja disponibles a www.subirats.cat. A Sant Pere de Riudebitlles, dissabte a les 8 del vespre, al Barri Vell se celebra la Forquilla Riudebitllenca, que es va haver d'ajornar per la pluja. Tota la programació d'aquesta cita a www.santperederiudebitlles.cat. I acabem a Torrelavit, i és que fins diumenge es pot visitar l'exposició 25 anys del setmanari El Cargol. L'exposició itinerant, que fa un repàs als 25 anys d'aquesta publicació comarcal i que trobareu al vestíbul del Casal de Cultura.
Des de Ràdio Vilafranca us portarem molta activitat, però si hi ha un hit, un plat fort, és el MOS, el 13è Festival Internacional de Cinema del Vi, que impulsen Vinzeum i Cineclub Vilafranca. Comença aquest vespre el Kubrick Cinema amb la preestrena de Polvo Serán de Carlos Márquez Martet i el lliurament del Premi Honorífic MOS 2024 al productor Tono Folguera. Arrenquen així 10 dies de cinema i de vi, amb més cine del vi que mai, a la secció Collita del MOS, i un total de 46 obres procedents de 10 països. Un MOS que enguany està dedicat a Argentina i que, a més, ofereix l'oportunitat de viure el festival a través de 5 tastos exclusius i moltes més activitats que s'escampen pel Penedès. D'altra banda, l'esquerra independentista convoca una concentració davant la tragèdia del País Valencià a la plaça de la Vila a les 7 d'aquesta tarda. Una estona abans, a partir de les 6 i fins les 8, hi haurà a la mateixa plaça de la Vila un punt de recollida de material per les afectades de la Dana. El cantautor penedesenc Paton Soler presenta el llibre i el CD Cançons tradicionals, populars i anònimes de l'Alt Penedès i de la resta dels països catalans a les 7 d'aquesta tarda a la sala d'actes del Consell Comarcal, acompanyat per la Coral Albada de les Cabanyes, Rovell d'Ou, Pep Piques i Giuseppe Costa. I avui també es presenten un parell de llibres. Màrius Carol presenta el seu darrer llibre amb protagonista penedesenc, El nen dels escacs. Serà 7:45 d'aquest vespre a la sala d'actes de l'Escorxador. I a la mateixa hora, a la llibreria L'Odissea, té lloc la presentació de Drets sobre els meus pecats, del cineasta Francesc Bellmunt. Des d'avui i fins diumenge se celebra la 7a edició del Festival Escena Penedès. El festival és un punt de trobada de diferents grups de teatre amateur que representen les seves darreres obres al Teatre Casal i les mariden amb vins penedesencs. A la sala de pas de l'Escorxador s'hi exposarà a partir d'aquest divendres a les 7 de la tarda l'obra pictòrica de Gerard Piñero i Vinyes, amb el títol Hi ha llum entre el rugit de les flors. Són 15 teles pintades a l'oli i tècnica mixta. I d'altra banda, recordem que Vinzeum estrena el nou museu del vi català amb un cap de setmana de portes obertes per a tothom. Aquest dissabte, de 7 del vespre a 11:15 de la nit, el claustre dels Trinitaris acull la 7a edició de l'espectacle Vins Negres Penedès, organitzat pel restaurant El Gat Blau amb la col·laboració de la DO Penedès. Enguany hi participen 11 cellers amb 20 referències vinícoles, maridades amb propostes gastronòmiques del restaurant Vilafranquí, música a càrrec del DJ John Jacobsen i un mapping a càrrec de l'Escola Arsenal. A les 7 de la tarda, en aquest cas a l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer, s'inaugura l'exposició I Mullprèn, el treball de la terra, de l'artista Anna Badia. A 7:45, a la sala Mossèn Vinyeta, Contes de Santa Maria amb l'ovella perduda, per a infants de 2 a 8 anys. A les 8, a l'auditori de l'Espai Cultural Fòrum Verger, Miki Kai tancarà el cicle d'humor de Pinae, amb el seu marcadíssim i autèntic accent gadità, que promet fer que el públic rigui pels descosits. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, el Teatre Calbolet acull El príncep de la màgia, a càrrec del Mac Lluc. És l'espectacle familiar d'aquest mes de xarxa Vilafranca. I de 12:00 a 1:00, a la Rambla, el punt Òmnium del Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura de Vilafranca, taller de sardanes. I acabem amb la Penedès Film Orquestra, que torna aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca, amb les entrades esgotades per gaudir de nou repertori d'un viatge de pel·lícula. La proposta és una coproducció del Servei de Cultura de Vilafranca i del MOS Festival. Tancarem aquesta agenda cultural i lúdica al Baix Penedès. Ens porta aquestes activitats la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta rodada d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui a 4:45 de la tarda hi haurà xerrada, la Marató 3CAT sobre les malalties respiratòries a la Biblioteca Municipal. Pel que fa a aquest cap de setmana, Diada del Vot del Poble, serà demà, dissabte i diumenge, però us ho explicarem més abastament a la gent del detall de demà. Dissabte, a les 7 de la tarda, cantada de veneres a càrrec del grup Olla Barrejada a la Societat Cultural i Recreativa. Aquest cap de setmana, la 12a pujada a les Ventoses 2024. Pel que fa a diumenge, hi haurà la tercera fira de comerciants i empresaris. L'obertura serà a les 9 del matí al carrer Nou, amb estants d'empresaris locals i associacions. Durant tot el matí hi haurà servei d'esmorzar, música ambient amb DJ Outboard, jocs de taula de fusta i trenet, a quarts de 12, ballada de lluïment de la festa major petita i a les 3 de la tarda, clausura. I també diumenge, a quarts de 3 de la tarda, dinar de la Diada de la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, perquè al centre aquest diumenge faran a les 6 de la tarda les matinals infantils. I pel que fa a la comparativa, aquest dissabte a les 8 de la tarda, dins el cicle Gaudí, projectaran la pel·lícula Casa en Flames. Marxem ara cap a l'Arbós, perquè aquest dissabte celebren la festa dels 30 anys de Jove Baix Penedès. A les 8 hi haurà l'obertura de portes de la sala polivalent. A la quarts de 9, sopar popular. A quarts de 10, concert amb Mema de Marta Duet, d'Impostors Band Group, Ludi i DJ Aubor. Hi haurà Burro Català, Mecànic, Polnila, Irisat, Carpes del Festa Tensió, i la barra i el sopar seran a càrrec dels Boixets de l'Arbós i Reactor Group. Marxem ara cap a Bonastre, perquè aquest dissabte a les 12 a la Societat hi haurà l'espectacle infantil El misteri de les bombolles. I a les 8 de la tarda a la Societat, concert música popular i de taverna amb el grup Julivert. El Vendrell, com sempre, demà mercat setmanal del Vendrell i dissabte mercat setmanal de Coma-ruga. A Calafell continuen amb el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. Tots els dies al Teatre Joan Colet a les 7 de la tarda. Avui és el torn de la pel·lícula Semillas de Sal i Pimienta. I aquest diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre Joan Colet, hi haurà l'espectacle, perdó pel nom, que és Observin aquests fills de puta, amb l'associació cultural Duo Fàcil. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que demà comencen les activitats del projecte Biblioteques amb D.O. 2024, un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, amb la col·laboració de diversos agents culturals i del món del vi. A les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Mar de Mata oferirà un espectacle de poesia i vida a la mà de Josep Pedrals, escriptor i poeta, i la Clara Antúnez, comunicadora gastronòmica i sommelier. Cal realitzar inscripció prèvia a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al 977-67-48-84. I aquest dissabte se celebrarà la festa de la castanyada Halloween a l'Institut Ernest Lluch i Martín, que estava prevista pel passat dijous, però que va quedar posposada. Enguany ofereixen dues activitats, el túnel del terror, una experiència intensa i terrorífica per als més valents, i la gincana, zombi, on s'haurà de resoldre els enigmes i superar proves. Amb dues activitats tindran lloc, de 7 a 12 de la nit són gratuïtes, però amb places limitades. I a les 8 de la tarda es gaudirà de l'animació musical amb disco punky. I pel que fa a diumenge, se celebra la tercera edició de la cursa Avenc Trail a Cunit després de l'èxit assolit en les dues anteriors edicions. La sortida tindrà lloc a les 10 del matí des de l'escola Sol Cunit i és una prova esportiva que combina cursa i caminada que recorre els paisatges de la serralada prelitoral, oferint als participants l'oportunitat de gaudir de la natura mentre es desafien a si mateixos. La cursa consta d'un recorregut de 12,6 quilòmetres amb un desnivell positiu de 470 metres, mentre que la caminada ofereix una opció més suau de 5,5 quilòmetres amb 150 metres de desnivell.
Déu-n'hi-do, oi, la de propostes i activitats que teniu per gaudir del cap de setmana, començant ja avui, que moltes arrenquen aquest final de setmana. Nosaltres, amb l'agenda cultural, posem punt i final a aquesta primera secció amb la qual ens agrada arrencar els dijous. I ara arriba l'actualitat pura i dura, aquest primer flash informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Serà el primer de tres. Després del flash, seguim amb el Directament Jove, amb la Núria Mallofré i la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Vinzeum s'inaugura oficialment amb l'ambició de ser un motor cultural i un revulsiu pel Penedès. Després de gairebé 8 anys d'obres, el Vinzeum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, estrena les seves renovades instal·lacions al complet. Ho farà amb jornades de portes obertes aquest cap de setmana. Aquest dimecres al migdia ha tingut lloc l'acte d'inauguració oficial. Abans de l'acte, el director del Vinzeum, Xavier Fornos, ha ofert una visita guiada als mitjans de comunicació per conèixer de primera mà el renovat museu. Als espais ja coneguts del Palau Reial s'afegeix l'edifici de nova planta, amb 3.000 metres quadrats, 3 exposicions permanents i nous espais com l'aula de tast o l'aula educativa. Fruit d'un ambiciós projecte arquitectònic i museogràfic, el discurs expositiu presenta i llueix el ric patrimoni que atresora el museu en clau de passat, present i futur. De les llavors de vitis vinífera de fa 2.700 anys a les reflexions que comparteixen personalitats com Josep Roca, Empar Moliner o Carme Ruscalleda amb el públic al final de la visita, tot passant per 2.000 peces dels fons del Vinzeum i una seixantena d'audiovisuals especialment creats per l'ocasió. Set voluntaris de l'ADF Puig de l'Àliga han marxat la matinada d'aquest dimecres cap a la localitat valenciana de Picanyà, on rellevaran altres agrupacions de defensa forestal catalanes que estan duent a terme accions de suport i neteja pels aiguats de la Dana. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, i l'alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta, visitaven aquest dimarts a la tarda l'estació de l'ADF per lliurar el darrer material cedit per aquests ajuntaments i que inclou material de protecció i desinfecció, pales i estris necessaris per la tasca que duran a terme a València. També van inspeccionar una motobomba cedida per l'ocasió per la Mancomunitat Penedès Garraf, amb una capacitat de succió de 500 metres cúbics hora. Aquest equipament se suma al camió Cuba de 10.000 litres i a una pick-up de treball de 600 litres amb motobomba per llançar aigua a pressió. Els voluntaris dels Monjos i Castellet finalitzaran la seva tasca cap a finals de setmana. Aquest dimecres es coneixia la mort de Josep Ferrer Sala, copresident d'Honor de Freixenet, a l'edat de 99 anys. Figura clau i gran artífex de l'expansió i internacionalització de la companyia, va ser el principal impulsor de la modernització de Freixenet per situar la marca com a líder mundial del sector del cava. Josep Ferrer va iniciar la seva etapa a l'empresa familiar el 1947 i el 59 va assumir la direcció general. Va tenir també un paper capdalt en l'aposta per les campanyes publicitàries, entre d'altres, amb el tradicional l'anunci de Nadal de les bombolles Freixenet. Va mostrar també una especial sensibilitat pel mecenatge i la implicació de la companyia en molts àmbits de la vida cultural, educativa i social. Aquest dijous es farà a la vetlla al tanatori Barcelona Ronda de Dalt i la cerimònia religiosa serà divendres 8 de novembre a 11:15 del matí a l'església de Sant Sadurní. El poble abandonat de Marmellà, a la Juncosa del Montmell, tindrà aviat una escultura que recollirà un centenar de paraules que evoquen el passat i la identitat de la població. Serà el punt culminant d'una acció artística que, sota el nom de Terra Plena, ha ideat l'artista Manuel Moranta en el marc del projecte Pobles Mudats, de la Diputació de Tarragona, presentat el passat dimarts. Terra Plena ha comptat amb la participació d'una trentena d'antics veïns del poble que han ajudat a fer un inventari amb 1.500 paraules sorgides d'aquest nucli. D'aquestes se n'han acabat seleccionant 100, que són les que s'han gravat a l'escultura de Moranta, anomenada Inventari de Marmellà, però que també han servit de base per altres creacions de diferents artistes que s'exposaran els propers mesos. L'escultura es col·locarà al Marmellà el pròxim 15 de febrer en una jornada que suposarà la cloenda del projecte, que s'ha anomenat Retornem a Marmellà. Aquest dia també es farà un espectacle de dansa a càrrec de la companyia de dansa La Imperfecta i es presentaran dues creacions més inspirades en el poble, una videocreació de Nacho Mayals i un rellotge de sabors del pastisser Oriol Rossell.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Dels diferents interessos juvenils, oci, estudis, treball o cultura, en parlem ara al Directament Jove amb la Núria Mallofré del CIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem abordant l'orientació acadèmica i professional, perquè fa unes setmanes culminava, després d'un any intens de preparatius, la Fira Èxit, la Fira de les Professions a Vilafranca, una experiència inèdita. I vau ser, i va ser molt enriquidor, oi?
Sí, sí, sí. En aquest cas és el CIAJ, Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca. Vam també estar a la Fira Èxit, érem també des del Servei d'Educació, Servei de Promoció Econòmica, Servei d'Ocupació i Servei de Joventut de l'Ajuntament, doncs, que part dels organitzadors d'aquesta Fira Èxit, i des de CIAJ, doncs, en aquest cas vam estar el que és l'espai d'orientació, un espai d'orientació que va estar obert els 3 dies de la Fira, donant informació, orientació en l'àmbit educatiu i en l'àmbit també professional, ocupacional, i realment va ser molt interessant aquesta primera edició, aquesta primera experiència d'aquesta fira, amb el que seria l'espai en si, que és l'espai d'orientació, amb aquesta informació, orientació directa a les persones, però també amb poder disposar del bus transitar, un bus que ens va cedir la Diputació de Barcelona, el Servei d'Educació de la Diputació de Barcelona, que doncs, també s'hi dinamitzava una de les activitats i que també va ser amb una gran participació, sobretot de joves que van assistir a la fira.
Hi haurà segona edició o encara s'ha de valorar?
En aquest cas entenc que s'està fent la valoració i a partir d'aquí entenc que sí, però evidentment no sóc jo qui ha de dir-ho. Però és veritat que ha portat un any de molts esforços per part de moltes persones i de molts serveis, no solament de l'Ajuntament de Vilafranca, perquè també és a dir que l'espai d'orientació hi va haver també persones professionals d'altres serveis com del Consell Comarcal, és a dir que vam anar a la part, no? El que seria l'Ajuntament de Vilafranca, la Cambra de Comerç amb el Girafeina, el SOC també va tenir un espai i un estant específic en temes d'orientació, etc. No? A partir d'aquí la valoració i a partir d'aquí doncs, n'hi han sortint doncs, les informacions.
Una impressió personal, perquè vas estar al peu del canó parlant amb els joves, assessorant, atenent. Venien motivats, sabien on anaven. Quina és la impressió que t'endús?
Sí, com tota fira, ve de tot tipus, no? Jo vaig a altres fires, no? Per exemple, un saló d'ensenyament a Barcelona, clar, és una mida que no podem comparar perquè és molt, molt diferent, però hi ha de tot, no? Joves que venien amb una idea clara del que volien preguntar, quin era el seu objectiu, i joves que anaven potser més perduts, però això ens hi trobem amb el dia a dia el nostre servei, no? I el CIAJ, quan venen persones en temes d'informació, orientació o assessorament en l'àmbit acadèmic, per exemple, o laboral, doncs clar, hi ha persones que tenen una idea molt més clara i que tenen ja uns objectius més clars i altres persones joves doncs, que en aquest cas no ho tenen tan clar. No? És a dir, que ens vam trobar una mica de tot. Va ser molt interessant l'experiència, de veritat, i com tot, no? Hem de veure també i valorar-la, què podem canviar, què podem millorar.
Els joves vilafranquins tenen l'oportunitat, des de fa relativament poc, de tenir carnet jove local.
Sí.
El vam anunciar, el vam promocionar. Sí. Com va?
Sí, doncs portem ja 2 anys. L'octubre del 2022 va iniciar aquest projecte del carnet jove local, des de el que seria el carnet jove a nivell de tot Catalunya. Evidentment és un carnet molt conegut i que molts joves el tenen o l'han tingut en el seu moment, perquè és per joves entre 12 i 30 anys, en aquest cas, i doncs, el 2022 doncs, es va aprovar un conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca i, en aquest cas, des de l'Agència Catalana de la Joventut, que promociona el tema del carnet jove, perquè fóssim també carnet jove local. No? El carnet jove local és el carnet jove normal i corrent, el que passa que si som de Vilafranca, tenim entre 12 i 30 anys i ens el fem, i som de Vilafranca, es personalitza. No? En què es personalitza? Es personalitza, encara que el carnet jove en aquest moment és tot l'any, però es personalitza en quant que, per exemple, hi ha com un butlletí mensual, i aquest butlletí mensual, doncs si jo tinc el carnet jove local, de Vilafranca, perquè soc de Vilafranca, doncs m'arriba arriba aquest mes específic. A part del general de tot Catalunya, m'arribarà un d'específic amb propostes, avantatges que jo tinc a Vilafranca mateix, no? I en aquest cas, per això, una mica la idea és aquesta, no? Que la informació que m'arribi, m'arribi més propera a lo que jo tinc a prop, no? Que serien, doncs, aquests descomptes, perquè el carnet jove és un carnet que em permet descomptes en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'alimentació, en l'àmbit de l'esport, de la formació, etc. Doncs que jo tingui, conegui també més els descomptes que tinc més a prop, no? El meu entorn més immediat. Però és un carnet que és carnet jove local, carnet jove Vilafranca, però evidentment ens serveix per utilitzar com a carnet jove a qualsevol lloc on hi hagi descomptes amb el carnet jove, eh? Sigui a Vilafranca, sigui a comarca, sigui a Catalunya i a fora, perquè el carnet jove té moltes avantatges, no solament a Catalunya, sinó també fora. I, per exemple, el carnet jove molts cops no sabem que va associat amb una assegurança de viatges. És a dir, que teniu carnet jove ja vinculat amb una assegurança de viatges que, doncs, si viatgem, ho tinguem en compte, que la disposem i que la podem aprofitar si és el cas que la necessiti.
S'ha de renovar cada any, aquest carnet jove?
Sí, és un carnet que renova cada any. Si jo me'l faig i jo demano, renova automàticament. És a dir, puc vincular un número de compte i automàticament cada any em cobren, doncs, la quantitat que val a aquest carnet, eh? Si jo no ho faig vinculat a renovació anual, fins als 30 anys en aquest cas, doncs haig de pensar que se'm caducarà a final d'any, no? I que l'haig d'anar renovant cada any. Aquests joves que no el tenen, també, que hem de comentar, que cada any, per això, més d'octubre, novembre, parlem del carnet jove i també en fem difusió, perquè els joves que no tenen el carnet jove, siguin de Vilafranca o no, està obert a tothom, perquè, a vegades, clar, estem en una ràdio que és molt oberta, no?, a nivell de comarca i a nivell de comarques. No?
Ah, li vaig Penedès, sí, per això. I streaming
segurament
mundial.
A molts llocs, eh? Doncs, clar, quan em trec el carnet jove, si jo no el tinc en aquest moment, si ara entrego el carnet jove més vàlid fins al desembre del 2025. És a dir, clar, què passa?
Guanyes uns mesos,
sí,
no?
Sí, doncs mira, ja tinc, doncs, un any i dos mesos més. I el preu del carnet, perquè també ens fem una idea, són 8 euros en 65 euros a l'any. Però si me'l trec ara, no pagaré fins al desembre i l'any que ve de nou, sinó que ja em valdria fins al desembre del 2025.
Parlem d'estudis, també. D'estudis a distància, en aquest cas, FP i batxillerat.
Sí, jo penso que cada any parlo dels estudis que són a distància, sobretot de formació professional, perquè hi ha moltes persones joves i no tan joves que per X motius, per diferents motius, no poden anar presencialment a un centre educatiu a estudiar. O també pot ser el cas que s'hagi quedat sense plaça, no?
Ara que són uns quants.
Que són uns quants. El que passa és que, clar, els estudis a distància, quan jo parlo d'estudis a distància, i ara parlem un moment de dates, és els estudis que ofereix l'IOC. L'IOC és l'Institut Obert de Catalunya, és el centre oficial que té el Departament d'Educació de la Sanitat amb estudis a distància, no? I ells ofereixen cicles formatius de grau mitjà a grau superior. Evidentment, no ofereixen totes les opcions de cicles formatius, perquè hi ha cicles que són presencials i s'han de fer presencials, però sí que hi ha una oferta més o menys àmplia, i sobretot també de cicles que també tenen molta demanda presencialment. És a dir, que també és interessant que també hi ha aquesta opció a distància, encara que també hem de ser molt conscients que distància que comporta, no? Uns estudis a distància vol dir que jo treballaré des de casa, que jo no tindré un profe, una profe davant que m'explicarà, ni que sigui a través d'una pantalla, no?, que m'explicarà les matèries, que m'explicarà les coses, sinó que jo que tindré són els materials, jo hauré d'anar treballant amb aquests materials, hauré d'anar lliurant, doncs, treballs, deures, i hi haurà al final també exàmens semestrals, en aquest cas els exàmens són semestrals, i aquests exàmens sí que són presencialment ja en aquest moment.
Però
no?
Sí que hi ha una tutoria, un acompanyament, no?
Sí, hi ha un acompanyament, però que no ens pensem que tenim un profe que ens ho està explicant, sinó que, clar, jo m'hauria d'organitzar el meu horari, i això és important de tenir en compte, que, clar, jo hauria de ser molt conscient que és a disposar d'unes hores al dia, a la setmana, per poder estudiar, per poder anar fent les coses, no? Vull dir que és important també tenir-ho en compte, i després que l'IOC, en aquest cas, per dir els estudis de l'IOC, és de tenir 18 anys, com a mínim. Ho puc fer un menys de 18 anys? Sí, es pot demanar, però són casos molt concrets, hi ha una sol·licitud, en aquest cas per part dels pares tutors d'aquest jove, en aquest cas, per poder fer-ho menor, però en principi és a partir dels 18 anys.
Ara obren inscripcions?
Sí, en aquest cas, ara justament a nivell de cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, ja estan obertes, perquè estan obertes fins al dia 15. És a dir, tenim fins la setmana que ve, ho tinguem en compte, per fer aquesta inscripció, tot es fa online. Primer, si no ho he fet mai, m'he donat d'alta al campus, em dono uns codis, entro al meu campus i allà al campus m'haig d'omplir les dades, haig d'adjuntar documentació. Quina? Pues el document d'identitat, escanejat i adjuntat. Haig d'adjuntar el títol que em permet accedir a aquells estudis. Si jo vull anar a un grau mitjà, com a mínim, el títol de la secundària. Si és un grau superior, pues el títol de batxillerat, prova d'accés o grau mitjà. Si, a més, les notes, la nota mitja dels estudis que em permeten l'accés. Per què la nota mitja? Perquè hi ha places limitades. Clar, si hi ha 200 places i hi ha 200 sol·licituds, tots entrarem. El problema quan hi ha tots són 200 i són 250 o 500 persones, potser que hi volem anar. Per això també la nota mitja l'hem d'adjuntar. No és obligatori, però evidentment és aconsellable, perquè si no, la nota mínima serà la mínima, que és un 5. Val? Hem d'omplir les dades, hem de marcar què volem fer, els estudis, etc. I a partir d'aquí faig la sol·licitud i si el mes de desembre jo sabré si tinc plaça i si tinc plaça al gener faré el pagament i començaré classes el mes de febrer perquè és quadrimestral, no, en aquest cas. I allò que em permet incorporació al setembre i incorporació al febrer.
Estic pensant en tots aquests joves que s'han quedat sense plaça a estudis de cicles formatius enguany. Una opció seria començar online i més endavant canviar-te a estudis presencials, es pot fer?
Sí, en aquest cas un cicle formatiu jo puc fer-ho de diferents maneres. L'objectiu és que jo tingui tots els continguts, les pràctiques, i en aquest cas al final em pugui obtenir la titulació. Però jo podria començar-lo, si tinc els requisits, si puc accedir, doncs a fer uns estudis a distància, a fer algunes matèries, i de cara al mes de maig del 2025 fer preinscripció presencial i presentar les matèries que jo tinc aprovades.
És una opció?
És una opció, sí.
Tot i que llegia l'altre dia que molts d'aquests joves acaben desistint d'estudiar.
Sí.
Desencissats de no poder fer el que volen en el moment que volen.
Sí, és una llàstima perquè això, no? Clar, l'ideal seria que tots poguéssim accedir a uns estudis, que tinguéssim plaça, i aquest espero que de cara a l'any que ve sempre diem que es millorarà i esperem que sigui així. En principi també es millorarà en tot el tema de preinscripció, que l'objectiu és que el mes de juliol tothom ja estigui matriculat, en aquest cas en un centre educatiu, i en el cas que no, al setembre, places vacants, i esperem doncs, que aquesta gestió sigui millor per part de tots. Faig una crida a tothom que ens pugui escoltar. Si tenim un jove a casa, una jove que està a casa, s'ha quedat sense plaça, no està estudiant, no està en aquest cas fent cap tipus d'ocupació, doncs passeu per CIAIS i anem a parlar. Nosaltres sempre estem oberts. I estem oberts a veure quines opcions hi ha i a partir d'aquí veure les possibilitats. Possibilitats n'hi ha? Hi ha algunes opcions. Potser no seran uns estudis d'un cicle formatiu, potser parlarem d'altres formacions mentre esperem que l'any que ve sí puguem accedir a uns estudis reglats.
I acabem a la nau, a l'equipament juvenil vilafranquí. Hi ha activitats en marxa i algunes propostes que volies compartir.
Sí, més que res que a la nau fan diferents propostes. Evidentment és un espai de trobades, un espai que tot jove pot accedir i anar-hi i utilitzar els seus espais en els busts d'assaig, etcètera, no? Però també organitza també diferents activitats, no? I em volia comentar alguna que penso que pot ser interessant, no? Per exemple, Coneix-te, no? Que són sessions de desenvolupament personal, el moviment conscient. Després, la setmana que ve, justament, hi ha la Setmana de la Ciència i des de l'entitat juvenil al llarg de la recerca, en aquest cas també fan una activitat que és curiositat i ciència per joves a partir de 13 anys. És a dir, jo deixo anar
Idees.
Més que res perquè a vegades desconeixem també una part de les activitats que es poden fer i que tenim un espai jove a la nau on tots els joves doncs, poden accedir. No? De cara, per exemple, al 25N, no? El Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista, doncs també fan una activitat concreta, en aquest cas conjuntament amb el Servei d'Igualtat. A finals d'aquest mes, el novembre, el 30 de novembre, fan un masterclass de DJ. És a dir, són coses diverses, eh? Ja veieu que jo estic dient coses molt diferents, però per què? Perquè penso que és interessant. O, per exemple, a principis d'octubre i fins a finals de desembre, fan anglès a nivell de batxillerat per joves que estiguin fent batxillerat, no? Per exemple, que són coses molt diverses, no? Però penso que, ja dic, que és interessant que es conegui aquest espai i que tota aquella persona que pot estar interessada, doncs que entri a la pàgina Joventut, joventut.vilafranca.cat, i allà veurà tota la programació de l'Espai Jove a la Nau i veurà totes les activitats. A més, tenen un WhatsApp que, si ens donem d'alta, doncs també ens arribaran avisos, informacions d'interès.
I, a més, aquests dies també estan recollint aliments i material pels damnificats de València.
Sí, en aquest cas avui, justament avui i demà, perquè demà al vespre ja es fa tota la recollida per part de l'entitat legal d'aquí Vilafranca i ja faran arribar tots aquests materials, doncs, en aquest cas, cap al País Valencià, no? Sobretot la zona de València, els pobles al voltant de València, que doncs, en aquest cas han tingut aquestes inundacions tan fortes. I això, entre avui i demà, avui matí, tarda i demà, doncs, aquesta recollida per part dels joves del Tresca Jove, que s'està fent a l'Espai Jove la Nau.
Moltes gràcies, Núria Mallofré. Bon final de setmana.
Molt bé, gràcies.
I tot seguit l'activitat jove del Baix Penedès ens l'apropa la Lourdes.
Doncs així és, i per això m'acompanya la Sílvia de l'Oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, moltes ganes d'explicar-vos l'activitat que tenim aquest dissabte, una festa per celebrar els 30 anys del Jove Baix Penedès. Però primer et volia fer un apunt de dues exposicions que estem a punt d'inaugurar d'artistes joves de la comarca. La primera serà el dijous que ve, el dia 14 de novembre, a les 6 de la tarda, aquí, a la Parada Jove de l'Oficina Jove, amb Joies Blesa, amb la joiera Mariona Blesa, que farà una exposició de joieria d'autor, materials biodegradables, reciclables... Són un tipus de joies no convencionals que valen molt la pena de visitar, per tant, us esperem que vingueu aquí a l'Oficina Jove a l'exposició de la Mariona. Mm. I, a més, el mateix dia, el 14 de novembre i aquesta vegada fins l'1 de desembre, hi haurà al Museu Comarcal de la Conca de Barberà, que és a Montblanc, l'exposició Des de la Perifèria de Len Baker, que és una exposició que entra dins l'hexàgon d'art jove, aquest intercanvi entre oficines joves i serveis comarcals de joventut de la demarcació de Tarragona. Ah. I dit això, que és perquè no us ho perdeu, anem a la festa.
A la festa.
Aquest dissabte. Gravem-nos-ho. Dissabte, 9 de novembre, a la Sala Polivalent de l'Arbós, farem concert, però primer un sopar popular. A quarts de 9 farem sopar, que les persones que es vulguin apuntar al sopar es poden ja inscriure directament. Hem fet tot un espai, un cartell on hi ha totes les opcions de penjar, opció vegana, opció de carn, hi ha una miqueta de tot. I aquí ho podeu fer, doncs, tant anant a l'espai, al punt d'informació juvenil de l'Arbós, com també tenim aquí un enllaç que podeu, diguéssim, reservar, comprar ja el tiquet del sopar. Uh-huh. Alguns en faran sense que hagin comprat. I després, a 8:45, comencem amb el concert. Uh-huh. Explicar, sobretot, que el concert l'hem organitzat conjuntament amb l'Associació de Músics del Baix Penedès. Ens hem posat en contacte amb ells fa uns mesos i el que volíem era que vinguessin a actuar grups de música de gent jove d'aquí de la comarca.
Molt
i
bé.
Se'ls va presentar la proposta, i finalment els que actuaran són MD Marta Duet, The Impostors Band Group, Lodi DJ Aubor i després, per finalitzar, DJ Aubor. Mm. Són de diferents municipis d'aquí la comarca, són de diferents estils i aquí serem, tenim moltes ganes de veure'ls actuar. Entre mig, què tindrem per aquí? Doncs saber que el sopar i la barra van a càrrec de les dues entitats de l'Ajuntament de l'Arbós, perquè, com he dit, que es fa la Sala Polivalent de l'Arbós, lògicament hi ha hagut una coordinació i una col·laboració molt important amb l'Ajuntament de l'Arbós.
Clar.
I el que han fet, doncs, és que els joves del jovent del poble, que està associat, doncs, pugui tenir aquesta activitat, que és fer la barra i el sopar, uh-huh. que són les associacions Els Boixets de l'Arbós i Reactor Group. Uh-huh. A més, tindrem també el Punt Lila i Irisat a càrrec d'Avi Freies, que ja coneixeu aquí les companyes,
sí.
Educadores afectives sexuals, que han tombat per molts Punt Liles aquest estiu, doncs aquestes vegades també les tenim nosaltres. I també tindrem les carpes de la Festa d'Atenció, de l'activitat nostra del Jove Baix Penedès, amb dinàmiques de prevenció de riscos i d'altres més lúdico-festives. I a més, doncs, també tindrem el Burro Català Mecànic, que és molt divertit.
Com és el Burro Català Mecànic aquest?
Com el Toro Mecànic.
Però burro.
La idea, però un burro català.
Un burro. Molt bé.
Sí, que en la barretina. És una activitat molt divertida i així per fer una mica més. Però, a més, què ens passa? Que aquí el jovent d'aquí la comarca són fantàstics i no paren d'organitzar coses. I els Boixets de l'Arbós i Reactor, que són qui porten la barra, han dit, nosaltres també fem una activitat, i munten l'Assassí Penedesenc Express. És a dir, que els Boixets porten algun estiu fent a la Festa Major de l'Arbós a l'Assassí dels Boixets, que potser hi ha algun jove que ho coneix, que hi ha municipis que han fet doncs, l'assassí de la pastanaga o l'assassí d'alguna altra cosa.
Sí.
Doncs és la mateixa, el mateix funcionament, però el faran express perquè només durarà aquella nit.
Oh.
Vale? S'han muntat uns premis, un funcionament, per tant, quan tothom qui arribi a la festa doncs, podrà inscriure's en aquell mateix moment i doncs, jugar en aquest joc tan divertit. Per tant, doncs, serà una nit plena d'activitats, de música, de cultura i de celebració. I us esperem a tots i a totes aquest dissabte, 9 de novembre, a partir de les 8 del vespre, perquè a les 8 obrim portes ja. Podeu quedar-vos a sopar, que hi haurà entrepans de diferents tipus, i després hi ha concert.
Quina xulada. Déu-n'hi-do com us heu currat aquests 30 anys.
Sí, sí, sí.
Jo t'haig de fer una pregunta.
Tu vindràs, no?
Intentaré escapar-me perquè ja t'ho explicaré.
Vale.
Ja t'explicaré la pel·lícula. Pregunta. Vosaltres hi sereu tots i totes, no?
Home, nosaltres hi serem tots i totes, clar.
De tots
treballant
els pobles
i
de tots els municipis.
Esperem que sí. Clar, lògicament, estan convidats i convidades tots els professionals de joventut de la comarca, tant dels municipis que estan com que no el Joves Penedès, perquè això és una cosa doncs, ja que abarca tota la comarca, i tots els municipis alguna vegada han estat partícips d'aquest projecte, i també hem convidat doncs, a professionals i companys i companyes de comarques veïnes.
Que bé.
I d'altres llocs, esperem que vingui molta gent.
M'encanta. Doncs escolta, Sílvia, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt i molt rebé aquest dissabte. Tothom a les 8 de la tarda ja a la sala polivalent de l'Arbós. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Ara una breu pausa publicitària, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 10. I entomarem la segona hora tot parlant d'economia, de pressupostos, en aquest cas de l'Ajuntament del Vendrell pel 2025, uns pressupostos que ja s'han aprovat i que ens detallarà el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos. A 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després, a l'enclau d'Igualtat, la pressió estètica.